connectem amb els companys de l'aviador i actualitzem i ampliem tots aquests continguts a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
L'aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com esteu? Celebrem avui a l'aviador la publicació d'una novel·la policíaca i rebem en acústic un artista que toca demà a Sa Pobla. Comença la cultura a IB3 Ràdio amb Andrea Sánchez al control.
Començam amb la novel·la policíaca que acaben de publicar Miguel Adrové i Abelardo Gil. Se diu La muerte del sicario. La trobareu publicada per Ibera Ediciones i continua amb les investigacions de l'equip dels G12 que havien creat ja per la novel·la amb la que va començar aquesta saga. Després, Germans Tanner presenta demà el setè disc titulat Infinitament en el Teatre de la Congregació a Sa Pobla. Avui, Joan Carles Palau ens farà dues cançons també en directe. I per acabar l'agenda, per totes ses illes, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas, en aquestes dates molt plena d'activitats.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Una mort violenta, una xarxa de tràfic de drogues, una investigació que esdevé urgent i també complicada i que durà altres trames, pot ser insospitades. Miquel Adrové i Abelardo Gil són els autors de La muerte del sicario, editada per Ibera. Miquel Adrové, coautor d'aquesta novel·la, com esteu? Benvingut.
Molt bé, moltes gràcies per ser convidada. És un plaer sempre tornar a IB3 Ràdio.
Sí, senyor. I a més, a poc dies de presentar, diguem, de manera, no sé si oficial se pot dir, la novel·la que serà al Centre Cívic de Sort. Crec que teniu altres opcions, però un poquet has granat cap a casa, no? Com a fila Nietzsche, has trobat que...
Efectivament. Mira, aquesta vegada sí que vaig veure granar cap a casa, com bé dius. Ja que es compleixen 20 anys de la publicació del meu primer llibre i vaig exigir a l'editorial que aquesta vegada fos en el meu poble. Normalment Ibera sempre presentam a l'FNAC de Barcelona, a l'Illa, la primera presentació, però aquesta li vaig dir no, aquesta s'ha de presentar el primer lloc que sorta i després en el gener ja m'han anat cap a Catalunya.
No és del tot habitual escriure una novel·la, pot ser si altres gèneres, assajos, fins i tot teatre, però la novel·la sol ser d'un cervell i de dues mans. En aquesta ocasió són quatre mans i no és la primera vegada que fas feina en Abelardo, després en parlarem. Com ha estat el procés? Perquè, clar, un pot pensar, bé, mos distribuïm els capítols, anant per personatges i després anant juntant trames. Com ha estat?
Molt divertit.
Molt divertit. No? Molt I a més, divertit. A la distància, no?
Sí, perquè, sí, perquè ella, en Abelardo, viu a Mata de Pera, a Catalunya. Jo visc a Sorta, a Felanitx, i ens varen juntar fa 3 anys. Bueno, mos coneixem des del 2012, però sempre havíem interactuat en poesia. I fa 3 anys en Abelardo m'ho va proposar. Diu, tenc una idea, però l'hem de fer plegats. I li vaig dir, tu estàs un punxet palla? I realment no. Realment ha estat un procés molt bo de dur. Mos ha condit bastant, perquè en 3 anys hem fet dues novel·les. I realment el procés ha estat d'intercomunicació molt. De primer fer un esborrany de lo que volem que sigui la idea.
Clar.
Fer un principi, deixar el final un poc obert. I, sobretot, tenir confiança en l'altre i llegir el que l'altre escriu abans de seguir endavant.
O sigui, vols dir, diu per parts, per capítols, que un escriu un capítol i l'altre segueix la història.
Que no sempre un capítol un i un capítol l'altre, perquè hi ha trames que un la té més endinsada, diu, aquells 3 capítols que mos van de per això, doncs els hem aixec jo.
Clar, i en la circumstància, Miquel, si me permets, que hi ha vots temporals, que no és lineal, aquí te'n vas.
Van a començar amb aquesta manera d'escriure a Ruco Conut, que es dona vots molt més grossos, diríem, i en aquesta segona mos hem centrat un poc més. La tercera ja la faig més lineal perquè hem tenxat un cercle.
O sigui, ja està escrita, la tercera?
No, però està pensada. Ja tenim l'esborrany fet i està...
Seria com una trilogia, doncs, del grup...
Sí, en principi ara volen fer almenys 5.
Del grup G12.
Del grup G12. El que passa és que ara han tancat un circ que vàrem obrir a Ruco Conut, a la mort del sicari se'n tanca un altre, però ja tenim... Bueno, G12 no atura. Apareix el govern, ho van dir, no atura d'una oficina.
La comparació, però, clar, jo he llegit La mort del sicario, no m'ha fet falta cap referència, no. tot i que hi ha qualque anotació que te remet a Ruco Conut, és a dir, se poden llegir, entenc, independentment, sí, però que sí formen part del mateix, diguem, univers. No?
A La mort del sicario tanquem una trama que havia quedat mig oberta. Havia quedat tanxada dins Ruco Conut,
sí?
Però hi havia una persona que molt havia fuit.
Sí, és ara... com un spin-off, sí, que se diu l'audiovisual. No?
I ara en aquesta el deixam ja tanxat completament. Per la propera, molts dels personatges secundaris de la història molts desapareixen i n'entren de nous, i se queda el grup el mullar, que diríem.
Què és el G12, per aquells que encara no han llegit ni Ruco Conut ni La mort d'un sicari?
El G12 és un grup creat a posta des del Ministeri per resoldre un únic cas. Però degut a la seva actuació, se'ls deixa en stand-by per poder-los llefar qualsevol moment.
Allà en reserva,
sí,
no?
És un grup que no està adscrit a cap comissaria en particular, però que pot fer feina per tot Espanya.
Clar, i a més és vera que és un artefacte, en aquest cas un col·lectiu, que vols dir, que té, està molt ben construït, que també dona molt de joc, perquè, clar, amb aquestes premisses es pot fer anar per tot el món i resoldre qualsevol cas. Sí.
Bueno, pràcticament, La mort del sicario, tota l'actuació basa dins Catalunya i el nord de França. En canvi, Ruco Conut, més de la meitat de la trama, està dins Costa de Marfil.
Aquí surt referència a Costa d'Ivori, també Colòmbia, comença el llibre de Colòmbia, el Vall del Cauca, mos anem també per a Metz, i vull dir, és una geografia marcada, evidentment, per els tòtems del tràfic de drogues, però diversa i també molt interessant. No?
I també el vàrem voler incluir una altra línia d'entrada, que no fos tot per Galícia.
Clar.
Per mort de... Marroig, avui en dia, està dins Escandalero, també. Hi ha totes les fàbriques de Safi que tenen sui posats a damunt, i mos hem centrat un poquet a llevar Galícia del mig i anar per una altra ruta d'entrada.
Per innovar una mica, també. Pensau en una saga? M'estàs xerrant ja d'un tercer llibre... No sé si teniu un escap a, diguem, continuar per aquest camí, ja que heu trobat, diguem, una eina important. No?
L'idea és mínim fer 5 novel·les.
I després ja veurem.
I no mos hem posat un plaç, perquè la primera varen tardar 2 anys, perquè hi va haver moltíssima de feina d'investigació, perquè mos agrada que el lector, quan ja sabem que el lector és molt intel·ligent i no podem posar una ruta, per exemple, dins Costa de Marfil o dins Costa d'Ivori, o dins Abidjan, i m'ha estudiat la geografia, la manera, on estan els edificis. O sigui, un lector que ja fi el primer o el segon, el que se reflexa ho pot trobar a damunt el Google Maps.
O el Google Earth, fins i tot.
Exacte.
Cadaves, pistes, trames creuades... clar, jo he definit com a novel·la policiaca, no ben bé novel·la negra, perquè tenen altres connotacions, ja ho saps. Ets lector d'aquest tipus, d'aquest gènere? Sou lectors, esos?
Som molt lectors, un lotge de molt de gèneres.
Clar.
A mi m'agrada molt l'aventura i la poesia. L'Abelardo és més poeta. És més poeta que novel·lista. Lo que ara per mi s'ha despert...
I ara ja no el traurem d'aquí.
Ja li agrada. Però per jo, l'Abelardo ha estat un mestre. Jo el vaig conèixer en el 2012 dins el món de la poesia i m'ha donat lliçons. I de més té una brillant idea de com es construeix la poesia. I ell li havia fet sempre un poquet de recel tirar-se dins el món de la novel·la llarga. I jo ja duia dues, una novel·la curta i una de llarga. Jo havia escrit Iris de Mena. Iris de Mena és una novel·la medieval que va tenir molta bona acollida. I en Abelardo m'ha proposat aquesta idea. M'ha mostrat un esborrany i m'ha agradat. I va ser una manera de començar a interactuar plegats. Mos van reunir amb gent de la policia perquè mos donàs un poquet... Perquè hi ha moltes de pel·lícules americanes que ens donen una idea que és totalment diferent, la manera d'investigar o la manera de resoldre els casos, i també perquè en Ruco Canut gentí la meitat de la trama a Costa d'Ivori no és la mateixa manera de justícia que d'Espanya. Allà el fiscal és una cosa que aquí no és el mateix, i ens vam reunir amb aquest alt càrrec dins la Guàrdia Civil, molt va aconsellar de com podíem no afitjar massa no.
I sobretot les línies vermelles, no? Allò que no es fa mai, que també que moltes vegades influïts per tu, no només el cinema nord-americà, sinó d'altres indrets, per allò que han llegit precisament a la novel·la negra, també molta influència americana, òbviament, però clar... volem, i l'univers que tractau és diferent, per tant, les maneres d'investigar també són distintes, les maneres d'aplicar justícia, com estàs dient, i clar, hi ha coses que resultarien per aquell iniciat inverosímil que s'ha tratat d'evitar, no?
Efectivament. Per cert, una de les coses és que mos va dir aquí comandament és que quan nosaltres teníem una idea per crear G12, i la mos va llevar del cap.
Clar.
Això no passaria mai. Feixó d'aquesta altra manera, i efectivament, d'aquesta altra manera sí que va tenir, perquè nosaltres teníem una idea preconcebida per ajuntar tres cossos policials a dins la mateixa trama, però... Diu, no. Un.
Clar.
Triaves que vols jo, però un.
Sí, no, l'altre no, eh?
No, perquè...
Que mos poden dur bé, però per aventura no tant.
No tant. Exacte, no. Com aigua i oli.
Són les 6:08, entrevistant Miquel Adrobé, un dels autors, juntament amb Abelardo Gil, de La muerte del sicario, editada per Ibera Ediciones, i que es presenta aquest dimecres, dia 17, al Centre Cívic de Sort. Miquel, me parlaves d'aquesta consulta, d'aquest assessorament per part de la Guàrdia Civil per tractar temes que tenen a veure amb la investigació. El món del tràfic de drogues, més enllà de per on entra o no entra la mercaderia. Com vos heu aproximat? També si heu investigat, si heu...
Bueno, jo estic dient sempre en broma, que el dia que la Guàrdia Civil me revisi el meu internet, el meu ordenador, me'n vaig directament a presó, ja tens la bossa feta. Perquè...
Bueno, crec que ho podries justificar, no? Presentes el llibre no i ja està, sé, no, mirau, aquí estan les consultes, estan aquí.
Però moltíssimes de consultes, noms de barcos, de on poden sortir, com, quines investigacions hi ha hagut obertes, i mos duen a dins Marrotxes i sempre mos duen en el mateix lloc, en el port de Safi. Clar. A la indústria conservera, allà on arriben moltíssims de vaixells sense massa, diríem, control.
Control, no?
Surten i entren directament. Clar. I una Victòria me diu que sí, perquè
tonyina,
hem estat...
En lloc de tonyina, allà on està pots trobar. Pots trobar de tot.
Hem estat a visitar-ho per veure-ho i tu trobes un almacén de...
Heu estat?
Sí. I, però te trobes un gran magatzem d'una conservera i quan som a un pot surten dues persones amb unes ueres de sol i dius aquells de conserves
no, potser no, no s'identifiquen del tot potser diversifiquen el negoci. Victòria, com estàs?
Molt bé.
Costa tenir el micròfon aquí? Perquè jo és que, clar, te tenc aquí a l'estudi, t'he de saludar perquè no has escrit el llibre en principi, però sí que has patit o gaudit el procés, no?, d'en Miquel, és la companya, no?, de vida d'en Miquel. Com estàs?
Molt
com
bé,
has viscut
molt
tot aquest procés d'escriure quatre mans, d'investigar?
És molt interessant, és molt divertit la banda interna o domèstica.
Clar.
En especial, pues, sentir-los les seves xerrades telefòniques.
Clar, perquè tu vius en el forn, on se cuï tot.
Sí, sí.
Perquè no sempre estan d'acord. No sempre estem exactament d'acord amb el que volem dir, i aposta és una cosa divertida.
En el final vau estar d'acord, se va haver de negociar, se va bé...
En el final mos duim beníssim, en Abelardo.
No, dic al final del llibre, si està consensuat, sí?
Sí. Va.
En jo no està consensuat.
No t'agrada tot el final, ostres?
No m'ho conten, ja no m'ho volen contar res.
Per també deixar-te un poquet de marge perquè te puguis sorprendre, no? També com a... Ets la primera lectora dels llibres d'en Miquel?
Ets més crítica.
Sí, no tenc perdó.
Això se'l passarà.
No, estic perdent molt de mits.
Això vol dir que tires de sinceritat.
Som visceral, no. Si m'encanta, m'encanta, però si no m'agrada o hi ha qualque punt...
Això dona tranquil·litat, també, aquí te mostra les feines. Perquè,
i realment va bé que te donin qualque refresc i qualque banyo de realitat.
Està molt bé, que t'assetgin una mica. Yeah. Comparteixes, en jo, Miquel, el fet que un auge de la... La novel·la negra és vera que mai ha estat... mai ha caigut, vull dir, sempre afortunadament, diria jo, ha estat tendència, no sé si moda, però s'ha consumit molt. Però ara, més enllà de la novel·la, més enllà de la ficció, fins i tot la no ficció, en el llibre surt la referència a Crims,
sí,
de Carlos Porta, però és un mes d'aquests podcasts, programes, sèries, documentals, mentals que aborden, diguem, casos resolts o no resolts.
Sí, te puc dir una anècdota. Amb en Charles Porta vàrem xerrar per demanar-li permís i m'ha dit, bueno, el títol i el nombre, vale, però no me metais en ningú lío, eh? No te preocupis, no tindràs, no serà cap personatge, però sí, m'interessava que Charles sortís, perquè és un programa de referència, Crims, o ara s'ha traduït al castellà també.
Sí, sí.
I mira, era un eslabó important per una de les situacions dins del llibre.
Que bé.
Quan aquell moment, allà on un dels personatges se'n dona compte d'algo molt important.
Idò, Miquel Adrobé, moltíssimes gràcies, enhorabona per l'artefacte. Llarga vida al G12, llarga vida a la novel·la en general, a la policia que també, òbviament, i convida els oients a aquesta presentació.
Bé, aquesta presentació, mira, com diu en Jaime Roy de Diego, un dels que estarà a nosaltres, no me diu ara que sort és molt lluny. Perquè realment nosaltres venim a Palma, a sort és mateixos quilòmetres.
Efectivament, ho tenc claríssim.
I m'agradaria molt que la sala s'omplís, perquè a més de la presentació que han dit abans de la mort del sicario, que allà on vendrà en Santi Pavón, un guitarrista, un mestre de guitarra de Catalunya, molt amic nostre, vendrà, acudirà també Norbelardo, vendrà Valentín Mendoza, mos reunirem un grapat d'amics per fer una bona festa. Vull celebrar el 20 aniversari un poquet en sols lectors, 20 anys de literatura i 13 números publicats o 13 llibres publicats, ja crec que se mereixen fer-los una festa.
Els primers de molts, eh? Esperem.
Era, ja t'he dit. I que mos puguis tornar a convidar amb un altre llibre des que tens el títol, però no t'ho diré.
Molt bé, i dono per fet. Victòria, moltes gràcies per estar aquí. Miquel Adrobé, no fluixis.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé aquesta presentació. Vinga.
Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí. Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Y yo sin poder ir. Y yo sin poder ir. Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español. No han sentido miedo. Aquel que no ha visto una camioneta de migración o una deportación o una deportación. De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways. Y aunque me miren pavado.
I detrás Radio es historia. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Un vino denominación de origen Binissalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Binissalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó,
no, en Xanquete, pobre Xanquito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, no. Igual jo... que el meu cap. El meu cap també s'ha anomia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que
fort. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. Ho hem intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio.
Poema d'en Josep Maria Llompart, un homenatge en el seu centenari. Bimbolles de sabó fingien cor i perla, solcaven papallons l'atzur, papers de seda. Tot el cel era ple de dents beats, somriures abraçaven les illes en oceans intactes. contactes que Déu serpentejaven per places i oficines. Els raïms a les parres, els besos en els llavis. Cada nom, cada cosa, cada ànima precisa, sense dobles, inerme, dins la pura nuesa. I tot de cop voltós m'acoli pel capvespre, pedra-te en la sabata, ganivet-te de penes, les roses de pedaç omplien l'escenari, mentre caia el taló, ja tot era mentida, mentida. Bimbolles de sabó fingien cor i perla, solcaven papallons l'atzur, papers de seda.
Germans Tanner, en directe, aquí quan són les 6 i mitja. Sentiu ara els senyals horaris. Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Estàs aquí, és una mena d'assaig de l'actuació de demà, no?
Exactament, sí. Aquest tema l'inclourem en el repertori. Que tenim un repertori molt, molt extens, perquè ja són 7 discos, més alguna versió, bueno, una versió que està inclosa d'en Kevin Ayers, i no, la veritat és que no se mos fa difícil triar, no? Perquè entre les 70 o 80 cançons que hem editat, n'hi ha que m'agraden més que altres, no? I també l'avorriment de haver-les de tocar moltes vegades, i arriba un moment que ja no li treus el xuc, i aleshores, sempre que estem ensetjant, intentant fer-les d'una altra forma, perquè si no és molt avorrit.
Saps que va passar per l'aviador la filla d'en Kevin, en Galen, que viu entre, crec que, França i Mallorca, o bé bastant, tenia un projecte també musical, i va venir a comentar-nos, no?
I ha fet una col·laboració amb en Vizcaíno.
Efectivament, sí, va venir acompanyada d'en Alberto.
Exacte. I jo, bueno, en Kevin, com que jo veig, me va produir un disco en Nolly Halsall, que és el seu guitarrista,
sí,
no?
Sí, sí.
Anteriorment jo havia tocat a DEA, i, bueno, coneixia en Kevin, i quan jo feia feina de disc jockey a la Polilla, sí, en Kevin venia a escoltar els discos, perquè els tenien tots allà, i ell no en tenia cap. I sempre que venia...
Els seus?
Venia, sí.
Que bo, això.
Nosaltres teníem tota la discografia, i ell sempre m'explicava, aquí toca aquest piano, hi ha Elton John, aquí hi ha no sé què, me contava coses i tal.
Parlant dels anys...
87, entre el 87 i el 89. El disco que me va produir Nolly Halsall va ser l'any 89.
Que bé, que històries,
I no, i no li va agradar en Kevin. No li va agradar. Ni a nosaltres tampoc.
Kevin Ayers a la Polilla, és com un còctel, Mònica. Clar, jo vaig transitar a la Polilla ja anys més tard, per edat no me tocava encara en aquesta...
Jo te vas perdre el millor.
Ja, sempre arriba tard en aquestes coses. A la vol sempre arriba tard, jo. Sí. Però bé.
Idò, sí, hi ha persones que han tancat la Polilla. No ho puc dir perquè...
Sí, poden dir, jo he tancat la Polilla.
Perquè tancaven de dia molt tard, vull dir que tant, fins en el tancament no arribàvem.
Hi ha tres temes que feim, que estan dedicats a la Polilla. N'hi ha un que se diu Solitaris i Vespres, que s'havia de dir La Casa Vermella, no? I parla d'una manera no explícita de lo que passava allà, no? Hem vist mil i un naufragis entre tempestes de fum, no?
Talment.
I lo que passava allà, jo crec que passava a altres bandes també, no? Però sí, cada generació té un bar emblemàtic de la seva generació, no? En el cas de la nostra, la Polilla va ser molt important perquè vam aprendre molta música.
A veure, la música, més com s'escoltava abans, en vinil i un disco darrere l'altre,
sí,
no?
Sí, la gent tampoc comprava discos, però. Vull dir, la gent no tenia d'on ves, tenien moltes ganes d'escoltar música i anaven allà a escoltar-la i n'aprenien, no? I ara que tenen dobbers no compren discos.
Sempre ho veuràs. I de Joan Carles Palau mos ha fet bé aquest tema, que molt guapo, un poema de Josep Maria Llompart, que sonarà probablement també demà en aquesta actuació que fareu en el Teatre de la Congregació a Sa Pobla per presentar Infinitament, que és aquest darrer disc, el setè ja, de Germans Tanner, que heu publicat, i a més amb una notícia és que torna Nivan Tobias a sa banda, no? Que
sí,
havia estat un parell d'anys sense estar amb altres.
Ell va compaginar Urtain i Germans Tanner durant 3 o 4 anys, fins que va arribar un moment que Urtain feia moltes gires pel món i nosaltres només fèiem gires per Mapamundi de Mallorca i ell no li donava... No tenia temps d'abastament. I ara, com que Urtain ho han deixat, torna una altra vegada, no? I fa 3 mesos que està reprenent una altra vegada el repertori.
I bé, i en Esther Mas, que
continua,
l'estimam molt, i en Pepo Granero també.
Sí, sí, sí.
O sigui que demà una fantàstica oportunitat, a més descentralitzada pels que són de Palma, i aneu a la congregació a Sa Pobla. Per què heu anat allà? Bé, perquè són una gent encantadora per començar, però és difícil trobar espais per actuar, per presentar un disco així com toca?
No, com que tampoc tenim moltes ínfules d'anar molt més enllà de lo que hem anat. Quan tenim ganes de tocar sempre trobem llocs, no? Hi ha teatres abastament a Mallorca, no? I no sé, mos ho passat molt bé. I en el cas de la congregació ja és la quarta vegada que hi anem, any sí, any no? I generalment el mes de desembre. I no sé, i després ja quedam a fer sopar del grup de Nadal i no sé, molt bé. I de vegades puja gent de Palma, coincidim sempre en el concert de la Granja.
Sempre?
Sí.
Aposta o què? No.
per llevar-li sa gent, no? Que va, però... No, ara compartint local, i...
Però ara no coincideix, perquè a la Granja és avui, no?
Ja, sí. Però el 2023 va ser el mateix dia, tal, no? I bé...
És
no.
Veure que Peter Colors, que és una banda d'Eivissa que també s'ajunten després de 10 anys aquest dissabte, també hi hauria anat molta de gent, però molts que són de Mallorca, amics, que van a la Granja avui i demà no podran anar en escanyes en rol a...
Bé, no, jo no crec que es publica la Granja. Jo crec que no estan interessats en escoltar-nos a nosaltres i viceversa és possible que sí, no? Però no crec que mos trepitgem el públic ni per fer, sí, no?
En tot cas, a Sa Pobla passen moltes coses a nivell musical, a Manacor també, a Eivissa també, i evidentment no tot passa, afortunadament, a Palma i Germans Tanner de massa congregació, que també hi ha en Pep allà que diguem que s'ocorre, no?
Exactament.
I no atura.
En 0, un 10.
Sí, avui hem parlat amb ell, ell me contava l'anècdota de que jo vaig estar tocant una vegada amb Forant Negres, que després van ser Furnistany, i van fer un concert allà abans de que féssim la reforma de la congregació. I en Pet Seró hi era. I diu, jo me record que tu vares tocar i tal, no? Sí, sí. I bé, després varen fer la presentació del primer disc, en Nivan Tobias i jo, de teloneros d'en Rupert Ordorica. No?
Ai, mira, Joan Carles, que és un guster tan gran escoltar-te i parlar amb tu que se mos passa el temps. Volia xerrar un poc més del disc.
Sí.
El presentau demà, l'heu tornat a publicar en blau. Conta-mos un poc, bé, a part d'aquest tema especial de Josep Maria Llompart, si hi ha alguna altra feta a destacar que vulguis comentar també de ses cançons, de ses composicions.
El fet més curiós és que el tema que dona títol en el disc infinitament, és el darrer que varen fer i va ser gairebé per casualitat, no? Dos temes, el varen gravar tot d'una i per avall, no? I la lletra se va passar un poc. Només contaré una anècdota ràpida. Jo vaig deixar la guitarra a Mercury Rev quan varen venir la d'Encanta. I jo tenia el disco Desert Songs, no? I hi ha una cançó allà que se diu Holes, que m'agrada molt, i me vaig passar un poc en la lletra de Mercury Rev. I això és història. Després d'un any i mig d'estar gravant el disc, no?
Molt bé, i res, tot amb en Mateu, o amb en Mateu Picornell.
Exactament.
I com sempre, no? Ja una família.
Sí.
A mi m'agrada molt la teva filosofia, perquè Joan Carles ha estat a Madrid, a la Movida, contractes, discogràfiques, ara sí, ara no, i llavors t'has pres la música d'una manera molt personal, sense aquesta ànsia de publicar o de fer o de tocar. Tu vas fent i tot el teu llegat, la veritat és que és importantíssim. Ara, amb Germans Tanner, el que tenies d'abans, i m'agradaria un poc que parlassis d'aquesta filosofia teva, de la música, de com te l'aprens, de què t'aporta aquesta manera d'aprendre-te-la de forma tan tranquil·la.
Tot ve arran de vegades des d'un punt de vista literari, de llegint Robert Walser, que és el que dona...
Per favor, paraules majors.
Que és el que dona títol en els Germans Tanner, no? I bueno, jo vaig llegir bastant, molt de llibres d'en Robert Walser, no? I ell sempre deia que... Deia no, però no deia res. Sí. Que volia ser reconegut, però passar desapercebut, saps? I aquesta és la filosofia, no? I jo me'n recordo que quan vaig fer el primer disc, vaig posar Germans Tanner perquè no m'identificassin a jo com a autor del disc, no? I a mi me deien, perquè te dius Germans Tanner? Jo dic Antoni Afonso amb 5, i tenen un nom d'una dona, no? Per mateix
jo vaig redescobrir en Walser a través d'en Vilamates.
Com jo, a Bartleby.
Efectivament, ja està.
Sí, sí.
Està tot dit. I ja no l'he pogut deixar. Però no hi ha molta gent que el conegui i que l'hagi llegit. Vull dir, ara dius Robert Walser i la gent...
És que jo el vaig descobrir a través de Bartleby, Bartleby i companyia.
I companyia,
diu,
sí.
I molts altres autors, no? Però, bueno, vaig començar a llegir els seus llibres. El Paseo, Von Gunten i tots aquells llibres, no? I me va aparèixer tan honest i tan autèntic, i el personatge en si, no?
Sí, diferent, també, no? Sí. Aquestes coses que dius, no, això s'assurt de la norma.
I tenir una obra tan extensa i a la vegada ser un tio desaparegut. En aquest llibre també parlen d'en Salinger, que desapareix, no?
I també
parla de Pedro Páramo, que
també
diu, per què vas deixar d'escriure en
Rulfo?
En Rulfo. Diu, perquè l'home que me contava les històries se va morir.
Sí.
No?
És així, el gran Vilamates, que també mos ha servit de prescriptor i de descobridor d'altres noms. Bé, mos estem desviant, no?
Sí. Millor.
No, ara sentim també la versió que vareu fer del tema de la granja, de fons, ja que coincideix i és també un homenatge així molt guapo que vareu fer. Joan Carles, com interpretes el moment de la música actual comparat amb la teva època, amb la nostra època? Com veus el moment d'ara, de la música, de la cultura, la gent jove, com entra en tot això?
La gent ja no compra música, se consumeix la música d'una altra forma, ja no s'escolten les obres d'una forma seguida, sinó que s'escolten playlists. La tecnologia ho ha modificat tot, no?
Sí.
I sí que és vera que els grups que ara surten a tocar estan més preparats que els grups que van començar a sortir en els anys 80 i això, no? I la veritat és que els anys 80 hi havia alguna cosa que estava molt bé, sobretot a l'estranger, i Espanya era molt, molt cutre. Molt cutre. Ja no reivindica els 80 per res, no? I inclús hi ha psiquiatres que se dediquen de los 80 també se sale, no?
Joan Carles, vols tornar dia 31? Què fas dia 31 de desembre, la nit de cada any?
Encara no ho sé.
Vinga, perquè és que no hem xerrat de res encara i ja hem d'acabar, has d'anar fent-se la segona cançó, si vols.
Vale.
Quina faràs? Bé, en Joan Carles, Néstor, en Ivan i en Pepo, demà els el trobareu a partir de les 7 en el Teatre de la Congregació, la Pobla. Les entrades crec que estan a 10 euros, m'apens.
Sí, sí.
I encara els podeu comprar, encara queden algunes a la web, i si no, demà durant tot el dia, i si no, s'aporta. Demà a les 7, Teatre de la Congregació, presentant Infinitament. I aquesta cançó que faràs és...
Dibuixen un llençol blanc.
Molt bé, el primer senzill que va sortir.
Sí.
Molt bé, gràcies, Joan Carles, germans Tanner.
D'una nit enlluernat pel més enllà en melodies donant voltes dins del meu cap, dins del meu cap, estraviat en el pas del temps, imaginant el firmament, somiava com es que es transformava el cel, transformava el cel. Silenciosament dibuixen un llençol blanc, perfils, siluetes i retalls dels astres que no tenen cap nom, que no tenen cap nom. Entre l'esplendor i la foscor travessava el meu univers amb estels pintats, amb esprais de colors, amb esprais de colors. Silenciosament dibuixen un llençol blanc, perfils, siluetes i retalls dels astres que no tenen cap nom, que no tenen cap nom. Envoltant l'espai i el temps en un crepuscle imaginat, una llum ardent era a punt d'esclatar, era a punt d'esclatar. Silenciosament dibuixen un llençol blanc, perfils, siluetes i retalls dels astres que no tenen cap nom, que no tenen cap nom, que no tenen cap nom.
I d'allà sabeu, germans Tanner, a partir de les 7 demà, la congregació de la Pobla. Gràcies per estar aquí. 6:46.
TV3 Ràdio és actualitat.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Gigante.
Gavi Rodes, efectivament, David Ventura i Anna Gornés, els nostres prescriptors, que ens acompanyaran fins les 7, que és 12 minuts, repassaran les propostes culturals del cap de setmana. Com estàs, Gavi?
Bueno, diria que bien, pero un poco tocado.
Què te passa?
Semana triste.
Joder, no? Perdó. Sí. Tu saps d'aquestes coses que t'arriben i pots pensar, però si no el coneixies personalment. Mm. Jo vaig començar a plorar com un nin quan me vaig assabentar a les 8 del matí que en Robes havia mort.
Sí, bueno, a mi me pasó lo mismo con Jorge.
Ya, me imaginaba que sí. Todo el mes, pero...
Hemos crecido con esta banda sonora y solo tiene un lado positivo que afecta a esta sección. Se van a multiplicar los grupos tributo, ¿no?
Efectivamente. Yo es que me costaría mucho anar a un tribut de Extremadura, sinceramente. Ya. Els he vist tantes vegades en directe, en concert, que no podria. Anna Gornés, com estàs?
Molt bé.
T'anava a dir, a tu el Robe te cau lluny, però és vera que, per exemple, un concert que vaig anar d'Extremadura, encara girava Extremadura com a banda, a Porreres, aquí a Mallorca... Me va sorprendre molt la quantitat de gent jove que hi havia, i me vaig acostar i vaig dir, per què? I me diu, bé, perquè a casa meva, si no mon pare, el meu germà gran, tal, hem escoltat tota la vida Extremadura. No sé si és d'aquestes o no.
Sí, ha traspassat generacions. Jo sent que me vaig fer adulta quan vaig escoltar Extremadura.
Que bé, que
perquè
maco.
Els meus amics més majors, no? Van fer com aquesta descoberta, diu, uau... Sí, sí.
Molt bé. I d'ara representem també les propostes de Menorca. David Ventura i Vice Formentera, com estàs, David?
Molt bé, molt bé. Això que comentava ara, esclar, és que jo en aquella edat, jo m'agradava el Shoegaze i la cosa sinistra, aleshores estava en un altre àmbit.
Clar, clar.
Però el que m'ha passat al llarg de la meva vida és que les meves parelles,
sí.
El seu grup favorit era Extremadura.
Oh, que bo. Has triat superbé.
Has menjat Extremadura moltíssim al llarg de tota la meva vida.
Que bé que has triat. Ida, vinga, repassam les propostes del cap de setmana. Començam per tu, David, si vols.
Sí, sí, perfectament. Mireu, aquest cap de setmana se celebra, és el segon dissabte, que se celebra el Canyes en Rol a Sant Josep. Una dotzena de bars tindran animació musical durant tot el dia i la jornada culminarà amb un gran concert, amb el concert dels Peter Colors,
sí,
aquest dissabte a Sant Jordi a les 9:30. Els Peter Colors, que eren els nostres Brighton 64, el nostre gran grup mod, es van dissoldre fa 10 anys a Eivissa i s'han tornat a trobar en aquest concert. Serà a partir de les 9:30 i els seus taloners seran els Niños Raros, que són, per així dir-ho, com la seu, el seu relleu natural, no? el grup jove més destacat del rock alternatiu a Eivissa.
Que bé. Es van tenir aquí aquesta setmana també, precisament, comentant la jugada en els Peter Colors, sí, senyor.
Sí. A més, són una gent estupenda. Això serà dissabte. Aquest divendres tenim la jam sessió a la sala Gestabé, a Vila, i també i al bar de Miedo, que tu coneixes, Rafa.
Conec bastant, sí. I vaig viure una temporada.
Efectivament. I doncs, què ha fet el bar de Miedo? Ha anunciat homenatge i tribut a Robe i a Jorge Ilegal.
No està malament.
No sabem en què consistirà, però realment la nit musical estarà dedicat a ells dos. Aquest dissabte, demà, els amics de Pauxa Films celebren 20 anys d'història, aleshores per celebrar-ho, a Can Jeroni, la sala de cultura de Sant Josep, faran una projecció de tots dels curtmetratges, dels seus primers, dels seus més rellevants de la seva història i de les novetats que estan preparant. Aquesta projecció serà a partir de les 7 de la tarda i després a les 9, quan acabi, hi haurà un baubret a Can Bernat Vinya, que és al costat de Can Jeroni.
Uh-huh.
Aquest dissabte també hi ha un espectacle de dansa d'On està Alicia, basat en el personatge d'Alicia en el País de les Meravelles, de Lewis Carroll. Això serà el Palau de Congressos de Santa Eulari. I hi ha encara més propostes. Aquest dissabte se celebra una de les festes populars amb més arrelades a Eivissa, que és la Festa del Vi de Sant Mateu.
Uh-huh.
Són ja 35 edicions. És una festa on el vi és gratuït. És a dir, com serà aquest vi que el regalen? Però bé, al fons és una excusa per trobar-se. És una típica festa d'hivern que també serà a partir de les 7 de la tarda en el poliesportiu municipal de Sant Mateu i comptarà amb l'actuació dels Gesta Melace. I a part de la música i dels espectacles que us he proposat per aquest cap de setmana, també us convido a anar a una exposició que és la de Valeria Pieschi Marí, que es diu Evitar la deriva, que és a la sala de Can Curt de Sant Agustí, on podeu veure les seves, seu viatge interior a través de les peces que ens ofereix, la barreja de teles, vidres i ceràmiques. Es poden veure a Can Curt de dijous a diumenge i fins al 21 de desembre.
Tot això, Eivissa Formentera, idò, un poquet de Peter Colors. I a Menorca, què li donem aquesta setmana, Anna?
A Menorca tenim dues clausures de dos cicles que aquesta tardor ens han donat moltes alegries, així que cap allà d'entrada donar-los les gràcies. Demà és un concert de Ramer amb el cicle d'Arts del Nord, que es fa a Teatre de Fornells, amb horari de migdia, a les 12. Uh-huh. I després, a les 8 de vespre, super recomanable, és la meva recomanació ferma d'aquest de setmana, Un pollo rojo, que és una peça de teatre, dansa i circ d'una companyia argentina, però que ha fet la volta al món i tothom en xerra amb moltíssim d'entusiasme. Això és dins la clausura del festival FITIM. Uh-huh. I després, amb aquests aires nadalencs que sentim aquí de fons, tenim el Trencanous, de Tchaikovsky, que serà interpretat per 40 ballarins del Ballet de Barcelona en el Teatre Principal de Mo. Això és demà amb dos passis, un a les 4 i mitja i un altre a les 7. També dins la programació nadalenca hi ha Conte de Nadal, que és una adaptació del clàssic de Dickens, però per a teatre familiar i d'objectes. Això és demà en el Teatre d'Esbord, que fan tres passis perquè és una proposta molt petita de sala per poca gent, a les 5, a les 6 i mitja i a les 8 del vespre. Uh-huh. I després m'ho anàvem ja cap a Ferreries amb la teoria dels gilipolles, un monòleg de Rodó Gené, que ja l'han tingut altres vegades aquí, perquè en Rodó és un dels nostres actors insignes.
Sí, ubico, és una cosa bàrbara, la quantitat de peces que pot fer en Rodó al llarg de l'any. Sí, sí.
Sí, sí. Això és demà a les 6 del vespre a l'Auditori de Ferreries. I acabam amb companyia Marilène Ribot, que és de Mallorca, fa una peça que es diu Crisàlida, All You Need Is Love. Això és demà a les 8 a Sant Lluís. Totes les propostes que us he dit són demà,
sí.
Així que haurem de fer una mica de Tetris per arribar a tot.
Molt bé. I tot això demà a Menorca i a Mallorca, Gavi.
Pues la cosa va de dobletes aquí en Mallorca. El primer doblete tiene lugar hoy en Esgremi. Actúan dos grupos. El primero en el tiempo, a las 8 de la tarde, o sea que aún hay tiempo de ir. Señor Chinarro, primera espada del pop patrio, se sube al escenario de esta sala del polígono de Son Castelló para repasar una discografía que abarca más de 30 títulos. El último, Cal Viva. Uh-huh. Acto seguido a las 9 o prácticamente al mismo tiempo en otra de las salas actúa La Granja, que ya viene siendo tradicional su concierto navideño, repasará sus grandes éxitos, Sufro por ti, etcétera, 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 y bueno, es una ocasión para darse un garbeo y pegarse unos saltos. El otro doblete va de teatro y también de música, incluso de danza, ¿no? Tiene lugar mañana en el Teatro del Mar a las 6, si no me equivoco, lo digo bien, 39 grados al hombro, uh-huh. Pieza híbrida de música y danza, inspirada en la primera novela de Antonia Vicens, que se despliega como un viaje poético a través de su universo literario. Y luego a las 8, la compañía de Carlos Garrido Scenic pone en escena Canto a la Dama, que es un monólogo musical protagonizado por la periodista y cantante Mariona Forteza.
Muy bien.
Y el domingo, así en orden cronológico, viernes a domingo, el domingo pues acabamos con Gospel, la 18 edición del Jazz Wire Festival, se despide con revisitando los clásicos de un género que poco a poco va conquistando, bueno, el mundo si no lo ha hecho ya, ¿no? Es un poquito la banda sonora de Europa, el Gospel, en estas fechas, y actúa un grupo que se llama Chicago Mass Choir. A partir de les 8 en el Trull Teatro.
Molt bé, i de tot això també a Mallorca. Moltes gràcies, Gavi. Gràcies, Anna. Gràcies, David. Bon cap de setmana a tots tres.
Gràcies.
Igualment.
Adéu.
Vinga, i acabant un poquet de La Granja, un dels seus temes mitis, xap-xap. Ja sabeu que ara en dos minutets arriben les notícies, amb Aina Soler de tot l'equip d'informatius, i que l'aviador torna dilluns, a les 6. Vagi bé, bon cap de setmana a tothom.
Me pone enfermo la gente que vive pensando en hacerse mayor. Si es que me entran ganas de dar
50 patadas buscando sus bocas de pez. Me pongo enfermo, solo de pensar que no soy como ayer. Me pongo a dar puntapiés, contando las horas que pasan quemando mi piel. Chap, chap, prefiero ser siempre un niño, a verme crecer. Chap, chap, me quedo aguantando el tipo. No quiero crecer, oh, no quiero crecer. Y el tiempo aprieta, me miro al espejo y me encuentro más viejo que ayer. Me digo nada que hacer, mejor si me entierro yo mismo y me muero de sed. Y aunque lo intento, siempre salgo a tiempo y vuelvo a comprender. Me pongo a dar puntapiés y salgo corriendo buscando sus bocas de pez. Chap, chap, prefiero ser siempre un niño, a verme crecer. Chap, chap, me quedo aguantando el tipo. No quiero crecer, el pulso acelerado a 50 golpes por segundo, buscando algún remedio que se lleve el tiempo de mi corazón. Que no moleste más, que me lo deje en paz, que se lo lleve de aquí, o si sí, lejos de aquí.
Llibertat pel...